la xarxa de comunicació local. Parlem de llibres a Ràdio Porreig amb Josep Genescà. Els llibres i els seus autors seran els protagonistes cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza'ns al 107.3 de la freqüència modulada i per streaming a radioporreig.net.
Informe especial.
Parlem de llibres.
Un programa de Ràdio Porreig, editat i presentat per Josep Genescà.
Hola, bon dia. Avui podem presentar-vos dues autores i una il·lustradora. Avui parlarem amb Núria Cadena. Núria Cadena, escriptora, fa temps que viu al País Valencià, i avui parlem d'aquest llibre que li ha portat el Premi Proa de novel·la, Qui salva una vida, un llibre de Proa. Avui parlarem, doncs, amb aquesta autora que ens porta a parlar d'aquest llibre, un llibre que ens parla de la Segona Guerra Mundial, però també ens parla de l'evasió a la Cerdanya per salvar tota mena de fugitius del feixisme. Doncs avui parlarem amb la Núria Cadena. A la segona part del programa parlarem d'un altre llibre, un llibre que en aquest cas es recupera després de 40 anys, Pedra Tartera, amb edició il·lustrada. Es tracta, doncs, del llibre de Maria Barbal i Aurea López. Amb totes dues parlarem. Com us dèiem, la Maria Barbal ens diu que el que a mi li interessa és la vida petita, la que passa sense soroll, però que explica el món. Ens ho diu en aquesta contraportada la Maria Barbal, de Pedra Tartera. El guió ha estat de I.L. Escudero i l'autora d'aquesta il·lustració és de Aurea López. Doncs amb totes dues parlem. Una edició que ha editat Columna. Comencem.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
Doncs bé, avui estem d'enhorabona perquè diem que estem d'enhorabona perquè tenim al costat a la Núria Cadenes. Bé,
moltes Núria, gràcies, bon dia.
No ens coneixíem de, perquè sempre les entrevistes les havíem fet
per pantalla.
Per pantalla.
Sí, i avui ens hem abraçat.
I avui ens hem pogut, hem pogut fer aquesta abraçada, sí, important. Avui conversem amb una autora que sap posar llum allà on la història sovint deixa ombres. La Núria Cadenes acaba de guanyar el Premi Proa de novel·la 2025 amb Qui salva una vida, una obra que ens porta a la Cerdanya dels anys 40 per explicar-nos aquella xarxa discreta i valenta que va ajudar a persones perseguides i fugitius a creuar la frontera en temps de por. És una novel·la que combina la memòria familiar amb la figura de mossèn Joan, recerca històrica i una mirada profundament humana sobre les persones que fan el bé sense esperar res a canvi. Avui, doncs, volem entrar en aquest univers de silencis, riscos i petites obesitats que la Núria ha convertit en literatura. Benvinguda.
Moltes gràcies.
El llibre arrenca amb aquell gest inesperat d'ajuda que desencadena tota la xarxa. Per què vas decidir començar aquesta novel·la just en aquest moment?
D'entrada perquè la novel·la en realitat comença en dos moments antagònics. No? El primer és la pallissa que rep un sacerdot, que després serà el fil conductor de tota la novel·la, a Organyà, dins de l'església, per part d'un exmembre de la Gestapo, que dius, en 50, Organyà, què passa? I acte seguit, el segon capítol és quan realment comença l'acció, que és que a partir d'aquí ja comença als anys 40 i va en sentit cronològic, com tu deies, mostra que una de les coses que succeïa en el camp de concentració de Ribes Altes, quan una persona, una infermera, la infermera Friedel, que és un personatge real, i els fets que s'hi expliquen jo els he novel·lat i els he modelat, diguem-ne, en literatura, però això és real el que va succeir, doncs quan aquesta dona, aquesta que era jove, molt jove aleshores, es troba davant d'aquella realitat terrible d'un camp de concentració, quines són les seves sensacions, les persones que coneix allà dintre. També recullo algun fragment breu del dietari de Ribes Altes, que és el dietari de Ribes Altes, que és un llibre que ella va escriure sobre justament sobre la seva experiència en aquell camp de concentració del Rosselló, i aleshores com ella en el darrer moment, quan ja estan omplint els trens terribles que duien les persones a l'extermini, els estan omplint amb les persones que eren tancades al camp de Ribes Altes, ella treu físicament, literalment, arrenca de les urpes del nazisme un grup de criatures, no? Un punt, després un altre, aquesta desesperació, aquest gest de darrer moment i tan significatiu que salva la vida d'aquells xiquets. No formava part d'aquesta xarxa que després queda descrita en la novel·la, la infermera Friedel, però sí que és una de les primeres baules, és aquest impuls d'humanitat que en realitat es repeteix de diferents maneres tot al llarg de la història i al llarg d'aquesta història concreta també, i que permet que després aquestes persones com aquelles criatures puguin tenir l'oportunitat de salvar-se, i quan entren doncs, després en una d'aquestes xarxes que els ajuda a traspassar la frontera i a poder continuar amb la seva vida. No? Per tant, també creia necessari mostrar aquest fet, no? Perquè són coses que van succeir, quan les llegeixes realment t'esborrona que això hagi passat, no? I això passa, i és bonic també, és bonic i val la pena que ho coneguem, penso.
Com deies tu, és un...
És bonic en un context realment... terrible, perdó, un context, el pitjor context del món, no? És el d'un camp de concentració.
És bestial. La veritat és que quan llegeixes el llibre és allò, no?, de les garrifens. Arriba un moment que dius, parles de por, i la por que torni.
Sí, clar, sempre hi és d'una manera o altra aquest temor. Sí. No l'hauríem de perdre de vista.
El personatge de mossèn Joan està dibuixat amb molta contenció i a la vegada una humanitat. Quin és el teu límit a l'hora de mostrar-lo i també d'idealitzar-lo?
Clar, és que aquest era justament... M'ha agradat molt que facis servir aquest terme de contenció, de posar-se límits, perquè és així en bona mesura com està escrita la novel·la. En la figura de mossèn Joan, i ara en parlaré, però en el conjunt també. És a dir, no volia que fos una novel·la arrebatada. Jo m'ha arrebatat molt quan parlo de mossèn Joan, o quan, doncs, a l'hora de conèixer els fets d'aquestes persones, però volia que la novel·la fos continguda. Llavors, part del treball d'escriptura ha estat mantenir aquesta contenció, mesurar-ho, és aquest estira i arronsa també, que no sigui fred, per tant que commogui, però que no sigui això, que no sigui arrebatat. No? I en el cas de mossèn Joan, clar, jo me l'estimo. Me l'estimava quan era viu i me l'estimo i me continuo estimant, perquè l'amor perdura, no? I aleshores, clar, corria el perill a l'hora d'escriure una novel·la en què hi sortís mossèn Joan, doncs, que desbordés aquesta estima per tot arreu, i no volia això, perquè primera, que no el descriuria ell en la seva completud, perquè el descriuria la meva visió, que és molt parcial, no? I segona, perquè tampoc és una biografia, és una novel·la, hi hauria un personatge de novel·la, no? Que evidentment hi ha part de mossèn Joan aquí, però és una altra cosa, hi ha de tenir Llavors, no volia fer-ne una geografia, no?, o explicar la vida d'un santet, sinó doncs, que tingués aquesta vessant humana que evidentment tenia, no? Perquè jo penso que era una persona amb un alt sentit de la humanitat i de respecte per la humanitat i d'amor per la humanitat en els altres, però la pròpia també.
Evidentment, el llibre no només parla de mossèn Joan. Hi ha una galeria de personatges secundaris molt potents, eh? Des de la noia del cinema fins al maquinista. Sí. Quin d'ells va ser el primer que vas tenir clar que t'havia de ser?
N'hi ha com a mínim dues. Una era la Lola, que és una de les germanes de mossèn Joan. Eren set germans i vuit, que n'hi havia una que sempre li podo, que es va morir de petita, que era la Secundina, que és aquesta cosa també tan efímera, en aquella època, a més, naixia moltes criatures i es morien moltes criatures, no?, també. Però hi havia una germana, que és la Lola, que va tenir una posició social alta, o relativament alta, diguem-ne, no?, en l'època franquista, i que m'agradava mostrar les seves, i que era una mica recargolar, bueno, com el personatge, el personatge que surt aquí, doncs m'agradava un personatge que sigui així recargolat, que amb un punt de dolenteria també, fins i tot, i fa coses que dius a la novel·la, i fa coses, doncs, tracta malament altres persones, vull dir, té un recargolament intern molt dolorós, suposo que per ella mateixa, però que pels altres també, no? Però al mateix temps és capaç, també, aquest personatge, que no ho diries mai, és capaç de fer també un acte de bondat envers una altra persona d'un estratus social i d'una ideologia ben diferent de la seva, no? Perquè m'agraden aquestes contradiccions humanes, aquest trencar-nos els apriorismes que ens pot oferir l'observació de la realitat, però en aquest cas la literatura també, no? Llavors m'agradava aquest, i ara la Lola us sorprendrà, no?, perquè passa. I un altre personatge que jo crec que hi era abans que la Lola fins i tot, és la Rosita, que sembla un personatge de novel·la, i és treta, i és un personatge de novel·la, vaja, perquè és dins de la novel·la, però és treta directament de la realitat, una dona, Rosita Lucas, a Puigcerdà. Per mi ja és un element gairebé mític, que era amiga de la meva àvia, jo la recordo molt, molt, molt borrosament, però sí que la recordo, i que era una dona així molt, de molts colors, molt arreglada, molt guapa, molt així baixeta i tota muda i molt presumida, i que va formar part, que no haguessis dit mai quan la deies passar pel carrer, segurament, no? Ens va formar part d'aquesta xarxa de resistència, no? I es va jugar la vida per salvar desconeguts, no? I dins del cinema hi amagava, doncs, aviadors aliats o jueus o gent que havia de passar una petit espai de temps a Puigcerdà per després continuar amb la seva ruta, no? I això ho feia la Rosita Lucas, i em va semblar que cantava molt bé, a més, no? Tenia una veu meravellosa. És un personatge que sembla inventat i que és real, no?
Com localitzes les localitzacions? Com fas les localitzacions? Perquè és una novel·la viatgera,
Jo tinc família a la Cerdanya i he viscut força temps, diguem-ne, i tota la meva part de la meva infantesa és la Cerdanya, i anàvem aquells estius que no s'acabaven mai, aleshores, no? 3 mesos llargs, i la meva família, o sigui, per part d'àvia, és d'allà. La meva àvia va néixer a Meranges, aleshores és, diguem-ne, és la meva petita pàtria, per dir-ho d'alguna manera, no? I aleshores m'ha estat fàcil abocar-la, perquè l'he abocada sempre, no? Però la novel·la és a la Cerdanya, és a una mica a Palamós també, a una part del Raval, aquí a Barcelona, i que ja és que passes alguns fets al carrer de l'Aurora, i aquí hi vàrem anar amb una amiga a cercar el número 1 del carrer de l'Aurora de Barcelona, que és on hi vivia una família que surt aquí a la novel·la, i clar, anàvem pujant i baixant al carrer, i no hi ha número 1, no? no, no, ja no hi és, ja no hi és, perquè el varen enderrocar aquest primer tram del carrer de l'Aurora per obrir la Rambla del Raval. I aleshores era clar, deien, el carrer de l'Aurora cantonava la cadena, carrer que és prop d'on varen assassinar el noi del sucre, és tota aquella zona. I clar, no hi era. Però aleshores vam trobar una petita taverna que encara hi posa en el cartell, perquè la van obrir els anys 80, encara hi posa carrer de la cadena, perquè aquest carrer també ha desaparegut quan varen enderrocar-ho tot, ara és això, la Rambla, i justament és encarada, aquesta petita taverna, encarada el que hauria estat, o sigui, encarada al carrer de l'Aurora, i per tant encarada el que hauria estat aquell bloc, aquell edifici, el número 1, on passa la història, no? I allà vam fer un vermut i vam brindar doncs, en homenatge a les persones que vivien allà, i a mi que també m'agrada agafar l'aire dels llocs on després hi passen les coses, sempre que es pot.
Llàstima que aquesta entrevista no sigui filmada, perquè amb el gest tu
faig massa gestos.
La veritat que m'agrada. Que m'agrada molt, i a més a més que li dones molta força a tot això. Parlem de les escenes. Les escenes a la frontera, de nit, en silenci, estan carregades d'una tensió molt especial. Com vas treballar aquest ritme que hem tingut?
Clar, és que queda una mica estrany de dir, però jo, també de vegades la literatura també són silencis, no? Que també són espais que no els pots deixar aquí en blanc quan escrius, però que hi són d'alguna manera, no? Que a l'hora de llegir-los sí que et demanen doncs, o que mentalment estiguis en silenci o que et tanquis en el clos de l'atenció d'aquell moment. Perquè, clar, no volia que fos una novel·la d'aventures, perquè és molt fàcil a vegades de caure en això, i m'agraden les novel·les d'aventures, eh? No hi tinc res en contra, al contrari, eh? Però aquesta, no, jo pensava que no ho havia de ser. I aleshores, per explicar aquest camí perillós, perquè és un camí molt perillós, de travessar una frontera que no hi ha una ratlla dibuixada a terra, no hi ha friferrades, però la frontera hi és. Clar, havia de ser de nit, jugant-se-la, passant fred, passant calamitat, aquesta tensió. Hi ha un nen que diu, però no hem arribat ja, no? Però jo sé d'on ve aquella criatura. Vés a saber d'on ve, quants quilòmetres ha hagut de fer, que ja ha perdut la família, que no sap què passa en el món, que estic aquí desemparat. Clar, vull dir, aquesta sensació s'havia d'intentar transmetre, no? No és com una novel·la de tan, no, aquelles persones, hi havia molt de patiment, no? I per tant, intentat doncs, que els mots transmetessin aquesta angoixa, que és una angoixa que de vegades passa en silenci. No van cridant, estic angoixat, no? No, és justament és, no? és un encongiment de tot, no? Del cor i de l'ànima i de la carn i de tot. I he intentat que algunes d'aquestes escenes doncs ho transmetessin aquesta tensió, perquè s'hi jugaven molt.
Jo diria, no sé si hem de parlar de ficció o hem de parlar de realitat, perquè aquí hi ha molta realitat.
Molta, sí.
I o està amagada amb la ficció?
Sempre transito, jo crec que sóc híbrida en moltes coses, i en aquesta també. Literàriament m'agrada molt. Potser algun dia diré, ho he inventat tot, no se sap mai, no? Però de moment m'agrada agafar persones que he conegut o que trobes dels llocs o fets i fer-ne literatura. I aleshores hi ha aquesta barreja, que ni barreja és com un... Sí, de vegades és com si a l'hora d'escriure doncs, pastés, no? I vas pastant i al final queda barrejat, no? I quan barreges aigua i farina en surt una altra cosa, no? Doncs una mica és això, no? Barreja doncs, a imaginació o ficció i coses reals, les pastes, i en surt aquesta altra cosa que és aquesta peça literària.
No vull fer spoilers, però hi ha moments a la novel·la que dius collo, ai, perdó. Sí. I és que sí, quan el jove se l'emporta a la Guàrdia Civil dient-li que i la reacció de mossèn Joan.
quan la reacció del poble amb el bisbe...
Aquesta escena també és real, quan... Tot això.
Aquesta reacció són reals,
sí,
no?
Sí, sí, és que pensem que als anys 40 varen a protestar. O sigui, quan no es podia protestar a Puigcerdà, varen recollir, o sigui, varen fer una protesta pública, no? I recollien, doncs, gairebé signatures, diguem-ne, no? Una cosa, i varen fer aquesta expedició en representació de la vila de Puigcerdà a veure el bisbe de la Seu, que tampoc era una cosa senzilla de fer, ara ens sembla, sí, clara, però estem parlant dels anys 40, eh? Estem parlant dels anys, o sigui, parlem dels anys 40. Per tant, sí, sí, és bonic.
Ja diem, no volem entrar en spoilers, però la veritat és que... Bé, quin és, per tu, la frase clau que marca el punt de no retorn del relat?
Ostres, però dins de la novel·la.
Quin seria? Què dius?
Mira, no sé, n'hi deu haver força, però n'hi ha una, no sé si és cap a la meitat, ara no me'n recordo, que diu... de memòria, vés a saber, però deu ser per l'estil. Bueno, potser hi ha dos moments, hi ha uns quants moments, però aquesta, per exemple, diu, de vegades qui no t'ho esperes fa coses que no t'esperes. I potser seria aquesta.
És molt significativa aquesta, sí, sí, sobretot sí. Perquè a la novel·la hi veus aquesta improvisació, bueno, aquesta això, aquesta espontaneïtat, sí, no? Que sí. No te la penses, no?
Sí.
Aquesta sorpresa.
Clar, perquè m'he pensat que aquesta... que la novel·la mostra gent molt, molt diferent, molt diferent, que és un grup que dius, és un grup que t'has inventat, no? Doncs no, és un... I n'hi havia més, de persones. Gent molt diferent i gent absolutament, diguem-ne, normal i corrent, doncs comportant-se de manera extraordinària en moments molt perillosos.
La veritat que és un fil constant sobre el valor, la complicitat. Et semblava un tema realment especial aquesta, que la gent hi vegi aquesta complicitat de mossèn, poble
sí,
i tolerància? Perquè clar, és que...
Sí, jo crec que és un compromís d'humanitat. Hi ha un compromís ètic de persones que són persones i que per tant decideixen, de vegades no saps per què, però ho fan, decideixen ajudar els altres i ho van fer, i és bonic, em sembla, des del nostre punt de vista, des d'aquest nostre segle XXI tan trasbalsat, tots ho són de trasbalsats, els segles humans, però vaja, des del nostre trasbals actual, doncs veure l'exemple de persones dignes, perquè són, jo crec que són un exemple de dignitat. I un exemple de dignitat, perquè la dignitat no va pel carrer dient soc digne, admireu-me, d'acord? Sinó que són persones que fan el correcte, i jo crec que sí que són persones, t'he dit que són persones normals, però és que les persones normals són extraordinàries també, a vegades, no? Aquesta és la grandesa humana.
Has de parlar del títol.
Salve.
Aquest títol, qui salva una vida, té un ressò moral molt fort.
Sí.
En quin moment de l'escriptura doncs, vas tenir clar que havia de ser aquest?
Al final. Uf, els títols em costen molt. I, de fet, la carpeta que tinc a l'ordinador es diu Mossèn Joan. Volia posar-li un títol al començament en llatí. Hi ha un opuscle que es va fer en el seu moment sobre una petita biografia de mossèn Joan, que es diu, el títol li van posar Vince malum a bono, que crec que és una citació de Sant Agustí, que és vèncer el mal amb la bondat. I crec que en realitat la novel·la parla de la bondat, de la bondat humana, no? D'una manera, diguem-ne... És que mira, a vegades ens sentim ridículs parlant de la bondat i em fot ràbia, dic, per què, no? Perquè ens fa gràcia parlar del mal i en canvi parlar del bé o de les persones que fan coses bones, no? Ens sembla ridícul, plantegem-nos-ho, no? Doncs bé, i aleshores volia posar-li Vince Malum, no? Però tampoc no era... I finalment vaig trobar aquesta... vaig recordar aquesta expressió de la Mishnah, del Talmud jueu, que de les creences de la llei jueva, que diu això, qui salva una vida salva el món sencer. I em va semblar que encaixava exactament amb el que feien aquestes persones. No? I a més, hi ha molta veritat en aquesta, hi ha molta saviesa en aquesta vida.
És una de les frases que bé, ja veiem que marca sí. Doncs el llibre, però que en definitiva doncs, també li dona aquesta força. Núria, hem arribat al final.
Ja, que ràpid.
Quina cançó podríem posar per acabar aquesta entrevista?
Ah, caram, aquesta no me l'havia pensada. No me l'havia pensada.
Però ho sabies?
Sí, sí que ho sabia, però no hi havia pensat. Ai, puc pensar-ho i dir-t'ho?
Pots pensar-ho, pensem una mica.
Val.
Pensem una mica.
Val. No sé si hi ha algú que hagi musicat algun poema d'en Jordi Pere Cerdà, perquè el llibre s'acaba, realment al final sí. Del llibre, són dos versos d'en Jordi Pere Cerdà, d'Antoni Cairol, que també va formar part de la xarxa de resistència, és a dir, hi havia poetes, científics, capellans, comunistes, dones que fan lo de bombons, estudiants, hi havia de tot. I en Jordi Pere Cerdà diu que una part nostra ja ha deixat arrel, i que aquesta seria la manera de cloure la novel·la. I de música... Ai, deixa que ho pensi. I tu dic, sisplau, perquè ara m'estàs fent ballar el cap. Deixa que ho pensi.
M'està gustant. Bé, doncs, mentre va pensant, nosaltres direm que gràcies, Núria, per compartir-nos les entranyes d'aquesta història tan immensa, tan intensa i innecessària.
Perdona. Alguna melodia d'en Pascal Comalada? Una melodia d'aquestes delicades que fa que sembla que de vegades faci amb sí. Joguines? Jo crec que hi aniria perfecta. Perquè és molt vella, perquè és molt senzilla i té una delicadesa i una potència molt.
Repeteix?
D'en Pascal Comalada.
Pascal Comalada?
Sí.
Ah, molt bé.
Aquella melodia...
Doncs ja veieu, una melodia de Pascal Comalada ens servirà per acabar aquest programa, aquesta entrevista. Una entrevista doncs, que nosaltres agraïm a la Núria per compartir-nos les entranyes d'aquesta història tan intensa i tan necessària. Qui salva una vida? És una novel·la que parla del passat, sí, però sobretot ens interpel·la sobre qui som avui i què fem davant les fronteres físiques i morals que continuen existint. Celebrem, doncs, aquest Premi Proa i esperem que aquesta obra arribi molt lluny perquè rescati memòria, aquesta memòria que mereix ser explicada. Molta sort, moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més en aquest programa. I ara sí, Pascal Comalada.
informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
Bé, avui doncs hem de dir benvinguts en aquest espai d'entrevistes dedicat avui a un llibre molt especial. Fan 40 anys de que Maria Barbal publicava Pebedra Tartera. La història de la Conxa, una dona del Pallars arrossegada per la vida, pels silencis i per les ferides d'un segle convuls. Una novel·la aparentment senzilla, però d'una profunditat que ha captivat generacions de lectors. Avui celebrem aquest aniversari. Ho fem amb una edició il·lustrada que dona una nova vida a l'aire, al llibre. En aquest llibre, doncs, que ha estat traduït en moltíssimes, no sé quantes, segurament 12 o 13 o més.
Unes 18.
Unes 18, ja veieu. Unes 18 llengües. I avui ens vol tornar a emocionar. Ens acompanyen, doncs, les autores. Aurea López és la il·lustradora, sí. I la Maria Barbal, que ja l'hem entrevistat diverses vegades. També benvinguda.
Gràcies.
Benvinguts.
Gràcies.
Bé, parlem doncs del passat i del present de la Conxa i del Pallars. Com un clàssic pot renéixer i tornar a emocionar. Maria, què et passa dins quan tornes a Pedra Tartera 40 anys després?
Bé, és una sensació molt peculiar, penso, perquè per mi la novel·la, diríem, sempre ha estat al meu costat, és a dir, no me n'he desapartat mai, no? I, clar, és un retorn que el fan des de fa anys els altres, i jo el rebo com un gran regal, com és el cas d'avui. I tinc molta satisfacció per poder viure aquest moment.
Aurea, quin va ser el primer sentiment que et va despertar la Conxa quan la vas llegir?
Doncs molta ternura, i també sí que és veritat que és un caràcter molt opost, molt oposat al meu. Jo sóc una persona molt extrovertida i Conxa és molt introvertida. Llavors, llegir sobre aquestes històries tan diferents a la teva et fan créixer més, no? Perquè si ens quedem només amb la nostra versió, pues no aprenem, no? I sempre que llegeixo personatges que tenen un altre caràcter al meu, pues em donen uns aports superiors, no? I sí, en aquest cas la vida de Conxa em va donar la sensació de molta pena, molt, jo volia acompanyar-la en el seu dol, i també pues, molta ternura, no? Perquè podria ser la història de la meva àvia, per exemple.
Per què creieu que una història tan íntima i silenciosa ha arribat a tantes generacions?
És una pregunta molt difícil de respondre, francament. Jo penso que els humans tots ens assemblem, malgrat les grans diferències que hi ha entre països, cultures, paisatges i de tot. Però hi ha la part íntima que crec que compartim. Tots, un moment o altre, estimem. Tots un moment o altre formem una família, tenim o no dificultats econòmiques i sofrim sobretot les maltemsades de la història. I en això tots estem en el mateix lloc.
La Conxa és un personatge discret però immens. Per vosaltres avui podem trobar aquests personatges?
Avui, a dia d'avui, per desgràcia, hi ha molts personatges com Conxa, no? Ens trobem a les notícies històries tràgiques, i penso que sí, que Conxa és un personatge que no té... No, és atemporal totalment.
Bé, Aurea, com es dibuixa una dona que parla poc però que transmet tant?
bueno, sempre tens que traslladar-la a una persona que tinguis a prop, no? A una tieta, per exemple, jo tinc una referència que són les meves quatre ties, que eren solteres, i, no sé, sempre tornes a una persona que tinguis una mica de carinyo amb aquella persona, no? També, com jo sabia que era una història que havia darrere, una història tristment real que havia darrere la novel·la, pues també vaig agafar característiques de la pròpia autora, no? Com una mica apropant-me una mica a la Conxa, que seria la més fidel, no?
Us ha costat mantenir aquest diàleg de complicitat?
No, per la meva banda, no. Clar que la meva banda és la fàcil, perquè, diríem, la novel·la ja estava escrita i era ella que tenia tots els reptes, no? Dibuixar els personatges en totes les edats, fer un paisatge versemblant, etc. La quantitat de detalls, de coses, elements, colors, tons que reps quan obres la novel·la il·lustrada exemplificarien aquesta resposta.
Parlava de personatges, aquests personatges han sigut difícils de crear, suposo, no? L'hora de construir, diguem-ho així, no de crear, sinó de construir, perquè el personatge ja estava creat.
Sí, sortien. Una vegada jo estava enfeinada amb les seves emocions, no? amb el text, que jo escrivia una vegada i una altra per arribar a aquests sentiments que tenia que traslladar el llapis, no? Els personatges que més m'han costat, evidentment, és Conxa, perquè fa una evolució de personatge des de petita. Clar, a la mínima que t'anaves una mica al llapis et quedava una nena de, no de 13 anys, sinó de 15 o de 8. Era molt complicat fer això, que tingués l'edat que tu volies que tingués, no? Sobretot Conxa i Jaume, els protagonistes eren complicats.
Però tots tenen aquesta força que els has donat tu, tots aquests personatges, i n'hi ha uns quants, no?
Gràcies, com... ha sortit de la mateixa mà i suposo que tenen... Però m'ha agradat més, i també a l'autora també l'han fet molta gràcia, el tema de los villanos, no? Els personatges que siguin dolents, no? Perquè aquells sí que les dones una mica més d'una sella més poblada, unes més complex, i això les dona molt més caràcter als personatges villans que no a la pròpia protagonista, que té una cara que té que ser atractiva, no? Per als lectors joves, i bueno, perquè és una imatge visual, té que ser una dona maca, però no té que ser especialment atractiva. O sigui, ha sigut complicat. Jo deia que amb el tema de la portada he tingut que fer una Gioconda, perquè clar, l'editora em demanava una cosa que era molt complicada de fer, em demanava una Conxa amb decisió, no? I jo deia, ja, però és que el personatge no és decidit, i vaig tenir que fer una mica d'encaje de bolillos perquè estiguessin totes contentes amb una imatge de portada que, la veritat, jo no tenia ni idea, i gràcies a l'editorial que em van orientar una mica què és el que ells volien.
Maria, amb la Brea ja us coneixeu, ja havíeu treballat, sí. Havíeu treballat junts, no?
Sí, sí.
Aquests personatges, de quina forma doncs, els heu fet de forma conjunta? És a dir, ella t'ha ensenyat algun esbós, com ho treballàveu, això?
Bé, fonamentalment, ella ja coneixia molt bé la novel·la, per tant, això era una base molt forta entre nosaltres dues. Llavors, per descomptat, a mesura que ella m'anava ensenyant els personatges dibuixats i com els personatges la resta, doncs jo anava opinant he de dir que normalment m'ha agradat el seu treball i per tant no hem tingut cap conflicte gran. Només un nas ens va separar perquè el protagonista jo l'imaginava d'una manera així, un home una mica més dolç, el Jaume, i ella me l'havia fet molt atractiu com a home, però no sé, jo li veia una mica d'impuls així, batallador. I allò vaig dir, mira, si ho pots modificar, estaré contenta.
I ho va modificar, no? Hi ha una escena en el llibre, precisament, doncs, que es troben dos nassos, no? Hi ha una, aquesta escena, no?
No sé, tens que recordar ben a quina pàgina, perquè...
Sí, hi ha una escena, i ara, en aquest moment...
Al final? O...
No, més endavant, més abans. Abans d'aquí?
Ah, quan els sí. Personatges es donen un petó.
Ah, exactament, sí.
Ah, vale, estan, abans de que neixi la...
Sí.
Aquí.
Aquesta. Aquests nassos, no?
Sí. Aquesta imatge hauria sigut complicat amb l'altre nas. La veritat és que no... Sí, això és millor.
Hem anat a descobrir, eh? Hem anat a descobrir sí, sí. En un moment, ja veieu. És un llibre que impacta per la seva textura, també. Però hi ha alguna escena que hagi estat difícil de traslladar al dibuix? I per què?
Bueno, ara mateix m'he quedat en blanc i tinc que repassar una mica.
Jo crec que més d'una.
Jo crec que al principi...
Més d'una.
Més d'una.
Sí, al principi el que més em preocupava... Clar, les primeres vinyetes han sofert una modificació de cara a arribar a l'última del dibuix definitiu. Vaig tenir que tornar a redibuixar algunes personatges del principi, perquè si no tenien coherència amb l'evolució del traç, no? I al principi jo et diria que les primeres vinyetes són les que més m'han costat, perquè clar, primer ja les tenia definides, ja estaven bé, però a l'arribar al final vaig dir que he de redibuixar tot això. Però el tema del dibuix, clar, com el dibuix és a llapis i després la fotocomposició és la que dona la complexitat, no sé, escenes... Bueno, no et sé dir qual és la que més m'ha costat. Havia coses que simplement representar igual sí que ha sigut una mica complicat, no? com els flashbacks o les postals... que clar, tenia que ser com una mena de fotografia, ara aquí tinc la pàgina 61, i bueno, escenes que la pàgina tenia moltes vinyetes, no? Com la mort de la mare de Concha, clar, dibuixar tanta vinyetita, el que sí, ara sí que m'he recordat que és el que més m'ha costat, hi ha una escena en concret, sobretot les escenes que havia personatges petits. Hi ha una imatge del mercat... que és la que més em va costar. Ara, ja s'ha ido aquí. Està aquí a la 14. La 14. Clar, hi ha aquesta colorejant cada camisetita, cada blusita, cada armilla, i això és el que més em va costar. Tampoc és una imatge impactant. Hi ha imatges impactants que em va costar menys de tècnica, no? Com una escena d'un ball o algo així, igual de colors i tal, dius, jolín, pues transmet més que aquesta, no? Però la que em va costar més és precisament les miniatures.
Déu-n'hi-do, Maria.
Sí, és una gran feinada.
El llibre, però, porta molts silencis. Hi ha molt silenci. Aquest silenci és present a tot el llibre. Us ha costat molt a l'hora d'intercalar les vinyetes i que es trobessin aquests moments de dificultat, aquests moments de... que... Perquè, clar, estem parlant d'una novel·la, una novel·la que hi ha literatura per una banda i per l'altra banda hi ha il·lustració.
Clar, en el tema de l'storyboard i tot això anaven redirigint i dient aquí falta una escena de silenci, no? Ens anaven dient des de el guió, ens anaven orientant una mica. Aquesta escena que acaba d'aquesta manera no s'entén amb l'altra que continua, no? Coses tècniques que, clar, jo és la primera vegada que faig jo i Maria, que fem una novel·la gràfica o un còmic. És un llenguatge que nosaltres no controlem. Ara ja sí. Ara ja, amb aquestes 647 il·lustracions, jo crec que ja tinc un bagatge, no? Però al principi no tenia aquestes herramientes. Van tenir ajuda per part del guionista.
Tu, Maria, també ara tens molta experiència, no?
Bé, jo la veritat és que no en tenia cap i això per mi també ha estat una immensa experiència. Sí, sí.
Bé, què té el pallàs que es converteix gairebé en un personatge en el llibre?
Bé, el Pallars és això, una terra en gran part despoblada, una terra que ha tingut unes especials dificultats, però que té un paisatge extens, meravellós, i que la gent que hi viu i la gent que hi hem nascut ens sentim sempre molt, molt a prop d'aquesta terra.
Hi ha un moment que també doncs, veiem aquesta imatge del Pallars, sobretot aquestes foscors de les cases. Sí. T'ha costat d'interpretar-ho?
Bueno, em vaig anar a les biblioteques, al registre del Pallars i tot això buscant estancies. També hi ha una... Hi ha un museu que està allà en Aneu, que, sí, que es diu Casa Gacià. Això va ser fulminant. O sigui, vaig intentar traslladar aquesta sensació d'aquesta casa, que és una casa-museu, a les meves visites i tal, a les il·lustracions. Clar, les cuines no tenien finestres, quasi. No podia jo portar una llum natural que hi havia a les cases, a les cuines, hi havia la llar de foc i el que podia filtrar-se un dia bo. Clar, en aquests pobles del Pallars hi ha una niebla, hi ha mal temps, i després contrastar aquestes llums naturals també dels exteriors, els interiors, i després la llum elèctrica, l'arribada de la llum elèctrica, la llum que es veu en l'albergue d'Aragón, després a la porteria. Això tenia que ser molt diferent de lo que trobem al Pallars, no?
Bé, ens queden 5 minuts de programa. Hi ha una cosa que et volia comentar, Maria, que hi ha alguna il·lustració que t'hagi fet veure una escena d'una manera nova que tu coneixies del Pallars?
Bé, jo penso que sí, que més d'una. De fet, hi ha hagut il·lustracions que m'han sorprès, que m'han interessat, perquè és clar, la novel·la és breu, no hi ha descripcions detallades dels ambients, fins i tot dels paisatges i fins i tot dels personatges. Vull dir, hi ha descripcions, però s'han de captar. S'han de captar bé en el moment que surten, perquè normalment no tornen a aparèixer, perquè és una novel·la una mica essencialitzada i decantada cap al tema de la història i cap al tema emocional dels personatges. I per tant m'ha quedat molt per descobrir, podríem dir.
Esteu parlant d'un clàssic, Pere Tartera. És un clàssic, una novel·la que ens porta, doncs, a més és molts records, i tothom qui la llegeix diu: jo la torno a llegir perquè m'agrada. No perquè no l'hagi entès, sinó perquè m'agrada. Aquest m'agrada també passarà amb la il·lustració, què et sembla? Què et sembla?
Vull dir, a mi la novel·la, clar, cada vegada que l'agafes, no? Això com lector, l'agafes d'una manera diferent. Jo la primera vegada que la vaig llegir, fins ara, pues, havien passat 25 anys. Vull dir, i el tema de la il·lustració, clar, a la meva part, que és la meva part, però també em va sorprendre el resultat, perquè jo vaig veient una vinyetita, una altra vinyetita soltes, però clar, tot en conjunt també em va sorprendre a mi. Vull dir que això costa de creure, però sí que em va sorprendre.
De quina manera coordinava la feina? Perquè està... Tu estàs al Pallars, ella, tu també, no?
No, però jo feia molts viatges al Pallars, perquè m'agrada molt.
Sí, jo visc a Barcelona.
I vius a Barcelona?
Jo visc a Barcelona.
Ho teníeu fàcil allà... a l'hora de connectar?
Sí, sí, ho teníem fàcil.
Bé, Aurea, hi ha hagut algun error que acabes de convertir-se en encert aquí? És a dir, allò de dius, ostres, aquí hi ha un error, però l'acabes... No, o sigui, ha sigut una cosa fàcil a l'hora d'escriure?
No, és un conjunt d'errors.
És un conjunt?
Sí, perquè és el que em defineix a mi, la meva manera de dibuixar. Quan feia alguna cosa que sortia de la quotidianitat, sobretot l'aquarela dona aquestes sorpreses, no? Jo deia, ai, pues que maco, no? I sempre, quan estàs al col·le, sempre et diuen, no et surtis del marge, no? Pues aquestes coses que surten, que són imprevistos, a mi m'agraden molt. O sigui, però sí, ha sigut molt difícil per mi, perquè això ho vaig tindre un any d'execució, per tantes il·lustracions va ser complicat.
Pedra Tartera, Maria, marca la teva trajectòria com a autora. Aura, t'agradaria seguir il·lustrant més obres de la Maria?
Sí, ja ho sap ella, ja l'he dit. Sí, m'agradaria bastant, sí.
Per tant, què passarà, Maria, a partir d'ara?
Jo espero que n'il·lustri algunes més, perquè ha estat una molt bona experiència i ara cal veure quina serà la resposta, però espero que sigui molt bona.
Amb vosaltres hem fet un viatge a través de paraules, imatges de memòria i paisatge, de silenci i també de resistència. Pedra Tartera ens ho ha posat fàcil. Continua viva, encara avui, després de 40 anys. Per què? Parla d'allò, allò essencial, la força de la gent humil, la duresa de la història i la capacitat de continuar endavant. Aquesta nova edició, il·lustrada, també ens recorda que els clàssics no s'esgoten, sinó que es transformen amb cada nova mirada. Avui hem tingut la sort de compartir aquesta mirada. Ho hem fet amb dues creadores, la Maria Barbal i l'Àurea López. Moltíssimes gràcies, felicitats i, acabem amb música. Quina música podríem posar?
Doncs jo posaria una música que connecta molt bé amb la novel·la i amb mi, que és de Raimon, Jo vinc d'un silenci.
Doncs aquests silencis que trobem a la novel·la, una novel·la que, com dèiem, ha estat il·lustrada per Àurea López. Felicitats, Àurea.
Gràcies.
I un llibre fantàstic, un llibre que la Maria va escriure i que tu l'has il·lustrat, però en definitiva és una obra d'aquestes que tu vols tenir a la teva biblioteca. Moltíssimes gràcies.
Un honor.
Gràcies.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal, qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místic ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que rompre la gent, que ara vol ser lliure i estimar la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent rompre, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
Bé, doncs fins aquí aquest programa. Esperem que us hagi agradat. A la primera part hem parlat amb aquesta autora, Núria Cadenes, pel llibre Qui salva una vida. Ha estat Premi Proa de Novel·la 2005. Com us dèiem, en els temps més cruels, quan la violència i la por dominen Europa, un grup de persones s'uneixen per fer el que cal fer. sense preguntar a ningú l'origen ni la religió ni la ideologia. Qui salva una vida ens mostra com durant la Segona Guerra Mundial aquest grup heterogeni, homes i dones, joves i vells, capellans i comunistes, van crear una xarxa de passió a la Cerdanya per salvar tota mena de fugitius del feixisme. Núria Cadenes ha teixit una novel·la intensa i commovedora que és un homenatge al coratge anònim i alhora una autèntica obra d'art. Edicions Proa, del grup 62. L'altre llibre que us hem presentat és un llibre que arriba en edició il·lustrada després de 40 anys. Es tracta d'aquest llibre de Maria Barbal amb il·lustracions d'Aurea López Pedra Tartera. Un llibre que ha portat a la Maria totes menes de satisfaccions. I és que Pedra Tartera, aquesta història, és una de les novel·les més estimades i llegides de les últimes dècades. Com ens va dir en l'entrevista, són 18 països, 18 llengües que s'ha traduït aquest llibre. Un llibre del grup 62 editat per Columna. Pensem que Pedra Tartera és un llibre també pels joves, els joves perquè coneguin la Guerra Civil a través d'un còmic. Un còmic també per adults. Pensem que tothom pot disfrutar d'aquesta meravella que tenim a les mans. Pedra Tartera, un llibre, com us dèiem, amb el guió de I.L. Escudero i il·lustrat per Aurea López i Maria Barbal, amb les quals avui hem parlat. Doncs, esperem que us hagi agradat. Fins aviat. Adéu-siau.
Informe especial.
Parlem de llibres.
Un programa de Ràdio Porreig, editat i presentat per Josep Genescà.
Són les 3:57.
Parlem de llibres a Ràdio Porreig amb Josep Genescà. Els llibres i els seus autors seran els protagonistes cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza'ns al 107.3 de la freqüència modulada i per streaming a radioporreig.net.
No et perdis a la teva ràdio de proximitat. Això és la ràdio. Notícies diferents, interessants i divertides amb molts temes d'actualitat, seleccionats per a queixalis de totes les activitats del cap de setmana.
A més, al programa tindrem una àmplia participació de diferents entitats i col·laboracions en les diverses seccions d'aquest espai radiofònic.
Ens podràs sintonitzar els dissabtes, de les 10 a la 1 del matí, al 107.3 de la FM i per internet a radioporreig.net.
Estàs sintonitzant Ràdio Porreig 107.3 FM. De dilluns a divendres, de les 9 a les 14 hores, tens una cita amb Xavi Ruiz als Matins de Primera. La millor varietat musical i tota la informació a Ràdio Porreig.
Cada diumenge, aquesta la teva sintonia, Aires de Festa, amb Jaume Serra.